Si éreu al principi d'aquesta segona hora, ja sabíeu i ja ho esbrinat de què xerrareu en aquests instants una vegada sentiu aquesta música. Deien que parlaríem de les jornades Galileu, unes jornades que organitza la Societat Balear de Matemàtiques, que se faran aquest dia 10 d'abril a l'Observatori Astronòmic de Mallorca i que seran per recordar Galileu i la seva obra. Les sessions començaran a les 10 i comptaran en tres ponències, amb la intenció de parlar d'observació de mètode científic d'epistemologia de l'herència de Galileu de la Lluna i fins i tot de la controvèrsia. D'això en volem parlar d'entrada amb una persona que ja ens acompanya a l'altra banda del telèfon, és en Francesc Rosselló, és matemàtic, professor de la Universitat de les Illes Balears i una de les persones que intervindrà precisament en aquestes jornades i amb una ponència titulada Els hereus de Galileu, observació i demostració. Francesc, bon dia.
Hola, bon dia.
Per què estan celebrant aquesta jornada a l'entorn de Galileu?
Bé, estan celebrant d'una banda la cloenda de l'any mundial de l'astronomia, que va ser l'any passat, i bueno, amb una mica d'endarreriment ho estan celebrant, però a més aquest mes de març és el 400 aniversari del llibre El missatger estel·lar, Sidereus Nuncius, d'en Galileu, on publicava les seves primeres observacions de la Lluna i satèl·lits de Júpiter i coses d'aquestes amb el seu primer telescopi.
En aquest cas se fa a l'Observatori de Costitx, és un lloc idoni. Entenc que no sé si després aprofitareu també per fer alguna activitat.
Tinc entès que sí, però no ho sé, jo no som organitzador.
Francesc, la teva ponència d'EMS titula Els hereus de Galileu, observació més demostració. Perquè Galileu va marcar una manera de fer les coses?
Sí, la veritat és que sí. La veritat és que Galileu va tenir una idea molt bona i molt original en el seu moment, que hi ha paraules més o manco resumides seves, que el món estava escrit en llenguatge matemàtic i que necessitaves matemàtiques per poder entendre el món i per poder-lo interpretar. I això va portar una manera de fer ciència completament nova, basada en, d'una banda, fer experiments per descobrir lleis i, d'una altra banda, emplear raonaments matemàtics per mirar de demostrar aquestes lleis a partir d'uns principis bàsics. I això ens va dur a la revolució científica i en els grans avanços en física, química i matemàtiques de segles de 17, 18, 19, que sense aquesta idea d'en Galileu, doncs segurament s'haguessin endarrerit molt.
Tot i que en el seu moment els seus coetanis potser no estaven tan d'acord amb allò que ell predicava.
Hi havia de tot, és a dir, l'Església no estava molt d'acord amb algunes de les teories d'en Galileu, però en Galileu tenia molts seguidors i tenia molts deixebles. Havia donat classes a diverses universitats i tenia correspondència amb molta gent i les seves teories s'anaven acceptant. És a dir, no confonguem científics que estaven amb ell, que, diguem, la gent del poble que realment li era ben igual com era el sistema de l'univers i l'Església que estava intentant defensar un status quo.
I de vegades també tenim tendència a pensar en el passat amb una visió una miqueta crítica de que gent pot ser més ignorant i més incapaç d'entendre determinades coses, quan a l'actualitat de vegades encara ens trobàvem en moviments, sobretot per exemple a la zona dels Estats Units, s'anomenen SCAP, que van en contra de la teoria de l'evolució, no?
Ui, encara, sí, no, de fet, per preparar la meva xerrada i per cercar alguns exemples, m'he trobat pàgines web de creacionistes on encara expliquen i defensen que la Terra no se mou i que totes les proves que tenim de que la Terra se mou realment no són proves i de que, per exemple, són les estrelles que se dediquen a moure-se de maneres rares i coses d'aquestes. És a dir, estem ben igual, no?
També ens acompanya a l'altra banda del telèfon en Josep Pla, que és professor de la Universitat de Barcelona. Participarà en aquestes jornades amb una ponència també amb un títol ja suggeridor d'entrada i que segur que molts identifiquen: Galileu, dos punts, e pur si mueve. Josep, bon dia.
Bon dia.
Benvingut.
Gràcies.
Per què heu triat aquest títol?
Bé, en realitat era un títol una mica per indicar que, malgrat tota l'oposició ideològica, doncs les coses són tal com ell va dir.
Wagnerien la línia del que mos explicava ara en Francesc.
Sí, el que passa és que jo faré una xerrada molt diferent, perquè jo el que faré serà un diàleg, diríem seguint Galileu, que escrivia en diàlegs, entre ell i Aristòtil. En realitat he agafat Aristòtil, però Aristòtil i Galileu s'haurien entès si s'haguessin trobat. Però clar, tot el pensament contra Galileu es basava en la doctrina d'Aristòtil. Llavors jo el que aniré fent és davant de cada un dels problemes que es van anar creant, quina era la postura grega o aristotèlica, quina era la postura, diguem, moderna, diguem-ho així, d'Aristòtil, de Galileu.
Què n'ha quedat de cert i de llegenda a l'actualitat d'en Galileu Galileu, de la figura que popularment identificam en Galileu Galileu?
Bé, jo crec que Galileu és paradigmàtic, diria, més un exemple clau. Aviam, els científics normalment passen desapercebuts. La gent sap quatre noms, l'inventor de la penicilina, Fleming, però no coneixen, i molt menys si són matemàtics o si són astrònoms. Ningú sabria dir el nom d'un astrònom important actual. El Hawking, perquè és un cas molt especial, no? Però no el coneixem. Galileo s'ha convertit en un símbol gairebé. És paradigmàtic, perquè, és clar, l'han fet famosos els seus enemics. Si no l'haguessin atacat, però probablement ningú no en parlaria tant. En parlarien els entesos, però no en parlaria la gent, perquè ningú sabria qui és Galileu. Com gairebé ningú no sap qui és Kepler. Curiós que dos personatges de la mateixa època, que en realitat van fer avenços molt semblants i molt diferents, però podríem equiparar-los, jo en algun moment els equipararé a la meva xerrada, doncs la gent no sap tant qui és Kepler com qui és Galileu. Galileu es va convertir en una figura perquè va ser un home perseguit, diguem-ho així, molt perseguit.
I a part d'aquesta persecució, també ens ha arribat aquesta imatge d'exemple d'humanisme. Quan parla amb un concepte ample d'humanisme, d'algú capaç de moure's en comoditat a dins les parts més científiques, més d'àmbit astronòmic o matemàtic, i també a dins l'àmbit social o de la cultura, pensa en la figura automàticament d'en Galileu. Aquesta visió que ens ha arribat, certa? No sé, en aquesta pregunta la traslladarien en Josep i en Francesc?
Bé, aviam, jo recomanaria, per veure un altre Galileo, aquesta obra que ha publicat Dana Sobel, que és les cartes de la filla de Galileo. Galileo tenia un fill i dues filles, que només va reconèixer el fill, les filles no les va reconèixer, eren monges, no? I hi ha unes cartes entre Galileo i les filles. Aquestes cartes no són científiques, són d'afers quotidians, són el Galileo preocupant-se de la seva família i la filla recordant-li els afers quotidians que ha de pagar els jornalers dels seus camps, etc. Són unes cartes, les respostes de Galileo no les tenim perquè les va cremar la Inquisició, però no fan falta, perquè amb les de la filla en tens prou per veure un altre Galileu, un Galileu molt humà, un Galileu, per tant, no és rar. Malgrat que era un apassionat i es ficava en camisa d'onze vares quan discutia, i per això també va rebre més del compte, perquè ell era un home apassionat, però en canvi tenia una humanitat que en aquestes cartes són meravelloses. Encara que són les de la filla, entens perfectament les respostes que li feia Galileo i les preocupacions que Galileo tenia per qüestions quotidianes, qüestions com el fred que passaven les monges al convent i que els hi envies fraçades, etc. No? És un Galileu completament diferent del que estem acostumats i que palesa una humanitat molt curiosa, d'un personatge que normalment el veiem com molt torturat perquè va ser molt perseguit.
Francesc, comparteixes aquesta visió distinta de Galileu?
Sí, completament. De totes formes, jo també crec que la humanitat d'en Galileu el converteix, prové d'aquest paradigma precisament que tenim d'ell com una persona que vota, que lluita contra el poder, que malgrat que el volen tancar i fins i tot pot ser torturat, doncs ell defensa les seves idees una mica Che Guevara del segle XVII. Però sí, de tot també ja va tenir més Galileu humà del llibre d'en Dana Sobel.
Algunes d'aquestes qüestions sortiran en aquesta jornada. Jo no sé si vosaltres me podríeu explicar exactament quin tipus de públic series que vosaltres esperau en aquesta jornada. Són persones que ja estan interessades en la figura de Galileu? Són persones que són habituals de l'Observatori? O són qualsevol persona que a la crida d'aquest nom de Galileu vulgui anar a saber un poc més d'informació?
Bé, xerré jo, que estic més a prop. Pel que sé, el públic serà heterogènic, perquè conec gent de tota casta que pensa venir, és a dir, des de matemàtics, membres de la Societat Balear de Matemàtiques, que vendran, perquè cada vegada que hi ha un petit sarau de matemàtiques.
S'hi apunten.
S'hi apunten gent interessada en Galileu, que tenen una petita base científica, però que de cap manera són matemàtics ni es dediquen a la ciència de manera professional. Hi ve molta gent aficionada a l'astronomia i a la fotografia, segons tenc entès. I l'únic que passa és que, pel que m'han contat, s'ha de reservar lloc. És a dir, no se poden presentar de manera lliure allà a seure, sinó que s'ha de confirmar que hi ha lloc per anar-hi perquè la cabuda de la sala és reduïda.
I això se pot fer a través d'un mail que és el sbm@xeix.org o cienciaplanetarium@gmail.com, que són els dos mails de contacte per poder reservar, per fer aquesta inscripció i apuntar-se en aquesta jornada de Galileu. Josep, la vostra conversa, la vostra ponència, la vostra intervenció és una intervenció enfocada a un públic especialitzat o a tot tipus de públic?
Aviam. La idea és que sigui per un públic ampli, però clar, com que jo parlaré una mica amb algun tema, parlaré de qüestions matemàtiques, perquè per entendre la diferència que hi ha entre la postura que tenia Aristòtil i la postura que tindrà el segle XVII, hi ha algunes qüestions que, esclar, fan referència al canvi de paradigma matemàtic. Com pensen, per exemple, com pensen una corba als grecs i com pensen una corba en el segle XVII, que no es pensa igual.
Clar.
I aleshores hi haurà algun moment, també parlaré de l'infinit, etc. Parlaré, però serà res, una cosa molt... És una cosa molt suau, no és una cosa que no... Una persona normal que tingui un mínim de curiositat, perquè és clar, si no té un mínim de curiositat ja no hi anirà, ho podrà entendre perfectament.
Molt bé, i de volem donar les gràcies tant a en Francesc Rosselló com a en Josep Pla, que participaran en aquesta jornada adreçada a recordar aquest aniversari i a recuperar la figura de Galileu. Serà aquest dissabte dia 10 d'abril a l'Observatori Astronòmic de Mallorca. Començarà a les 10 i comptarà amb tres ponències. Vos podeu apuntar i demanar més informació, ja ho dèiem, al sbm@xeix.org o cienciaplanetarium@gmail.com, que són les dues adreces d'informació i d'inscripció. Josep, Francesc, moltes gràcies.
Gràcies a tu.
I fins una altra. Adéu, que vagi molt bé. Adéu. Adéu.